Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Falten 15 minuts per arribar a les 12 i avui no és l'espai musical el que us volem oferir, tot i que haguem començat amb aquest Voyage Voyage, sinó que és la proposta que ens fa en Jordi Van Campen avui. Benvingut.
Hola.
Per parlar de Voyage Voyage.
De
guies guies.
De guies de viatges, de literatura de viatges, de llibres que parlen de viatges.
Molt bé. I això tot pensant en què? En les pròximes...
En ganes d'anar-me'n. En ganes d'agafar aquest guaies, bo... l'avió aquest. I...
Una bona proposta. No calen excuses.
Home,
ganes de marxar.
El que potser no cal és esperar que vingui la calor i esperar que sigui l'estiu perquè tots diguem ara hem de parlar d'anar a viatjar. No, home, no, parlem-ne cada dia. A més, tots a casa tenim aquelles coses, aquells elements estranys que ocupen poc espai, que els podem obrir i que dintre tenen viatges fantàstics, que són els llibres. I si el llibre ens parla de viatge, doncs escolta, ja és fantàstic. Tenim grans autors, magnífics autors en la nostra literatura, que han combinat l'exercici literari amb el periodístic i que, sempre amb la insistència d'algun editor que pensaven fer una mica de calaix, han publicat guies de viatges molt, molt guapes. I estem parlant des de clàssics com el Josep Pla a gent absolutament doncs, actual com el Joan Daniel Bessonov, passant per l'Espinàs, el Sant Cugatenc Xavier Moret, del qual m'agradaria molt parlar algun dia llarg, perquè és un escriptor extraordinari que fa uns llibres increïbles de viatges. I anem per aquí, toquem-ho.
Parlem de quin tipus de viatges, perquè a més estrictament no és que siguin guies com les guies que ens podem imaginar amb els preus, on anar a dinar, on anar a dormir,
Planet, no?
No són aquest tipus
No són aquest tipus de guies. Aquestes guies, per cert, són molt interessants. A mi m'agrada col·leccionar-les, jo tinc el mal costum de que cada vegada que vaig a un lloc compro les guies d'aquell lloc i després les col·lecciono i després... no sé què fer-ne perquè tinc prestatges plens i és horrorós. Al marge que si vas un any a un lloc i vas 5 anys més tard, la guia de l'any anterior ja no et serveix de res. Mm-hmm. Aleshores has de tornar a comprar-la, bueno, etc. No, parlem d'una altra mena de llibres. Parlem de llibres que són pensats, a més, no per anar cap allà, sinó perquè vinguin cap aquí. És a dir, parlem d'autors nostres i que, per tant, han escrit sobre coses nostres. La guia de la Costa Brava, de Josep Pla, un absolut clàssic, un llibre que és magníficament recomanable per tothom, que no només ens dona itineraris preciosos i fantàstics que són vigents, sinó que ens informa de la història, de l'etimologia, de les anècdotes. Llegint el Josep Pla, per exemple, doncs, llegeixes sobre l'Ava Gardner, la nostra magnífica Ava Gardner, no oscaritzada, perquè no va guanyar mai, però sí nominada, que tots recordareu de pel·lícules com, La comtessa dels peus descalços, o, i aquesta Ava Gardner, saps que va passar una temporada a Tossa de Mar.
Ens explica secrets com aquest.
No, però tu saps de què va la pel·lícula o no?
No, ara no.
No, home, doncs és molt interessant aquesta pel·lícula, perquè l'Ava Gardner es va enamorar d'un torero després del seu matrimoni amb el Sinatra, que va ser una relació molt tempestuosa. Doncs, clar, va venir aquí a rodar a la Costa Brava i primer es va embolicar amb un torero de les Espanyes i després es va embolicar amb el Mario Cabré, que és un català d'aquí. I, conta l'anècdota que el matí següent, doncs, el tio es lleva i se'n va, i l'Ava Gardner li diu, però on vas? I ell diu, cony, explicar-ho.
I dic, clar... Em fa una mica desapareix.
Clar, va, tio, que acabo d'estar amb la dona més maca del món mundial, no? Vull dir, el seu torn, ella després el va definir com un error d'una nit. Vull dir que la cosa va quedar en el seu lloc. A veure, no vull dir que el Josep Pla sigui tan xafarder com per anar cap aquí, però sí que ens donen les pistes perquè després nosaltres ens interessem. Per cert, l'Ava Gander, tots els que tingueu ganes de fer-li un petó a Tossa de Mar, hi ha un mirador amb una estàtua de mida natural, una estàtua molt bonica, i es pot fer un petó a l'Ava Gander, eh?
Vull dir,
això és factible. Jo vosaltres netejaria primer l'estàtua una mica amb un drap, perquè segurament molts altres han tingut la idea abans que vosaltres, però podem fer-ho.
No són guies, com dèiem abans, estàndards, com les que imaginem, sinó que són guies molt més profundes que segurament ens descobreixen llocs, històries, secrets que no trobaríem.
A veure, pels que tingueu ganes de buscar, si podeu trobar l'obra completa de les Pinars, a dintre de l'obra completa hi ha un llibre de l'any 57 que es diu Carrers de Barcelona, i és interessantíssim aquesta profunditat a la que tu ara feies referència. Eren petits articles que sortien a un diari desaparegut ja, que es deia El Noticiero Universal.
Oh, i tant.
Que recordarem. I aleshores anava ell cada setmana posant el seu article sobre un carrer de Barcelona. I clar, és tot el nomenclàtor, és a dir, és tots els carrers, i tu vas i dius, per exemple, una curiositat, defineix el carrer Aribau com el germà petit i trapasser del carrer Muntaner. Perquè realment són dos carrers paral·lels que tenen vida nocturna tots dos, ja en aquella època, però un és més senyorial i més tranquil, que és el Muntaner, i l'altre és més pícaro i més gamberrillo, que és l'Aribau. A veure, l'Espinàs té aquesta capacitat d'observació que ja li coneixem de tots els seus viatges a peu, que seria una altra manera de fer literatura de viatges també. Però en aquest cas tenim aquests carrers de Barcelona. Clar, i és que si tens una curiositat per saber qualsevol cosa, allà ho trobes tot. I és fascinant, perquè clar, potser estàs a un carrer que t'has vist tota la vida, I dius...
Però no has vist més enllà del ciment, no?
Ell
o del quitre que hi ha al terra.
El que diu també és que en el seu moment, quan va escriure el llibre, ell no volia fer literatura històrica, no volia parlar només dels orígens del carrer, sinó que volia definir aquell carrer com era en aquell moment. Quina gràcia té, home, doncs que passat 60 anys, ara allò sí que és històric.
Clar.
Perquè ara ens defineix el carrer dels anys 60 o... De manera que podem recuperar aquelles sensacions o aquella realitat que potser vam veure i que ara doncs, ja està una mica esborrada perquè han canviat les coses. Els carrers han anat canviant. I després, quin és l'origen de carrers, com per exemple el carrer del Petó, el carrer del Pecat...
El carrer del Pecat d'on? De Sitges o...?
Anem a Barcelona, ara, no?
De Barcelona.
Però evidentment, doncs, això també té molta gràcia i té el seu interès. Comentar-vos també... ja hem dit que de passada un dia parlarem... hem dit de passada que un dia parlarem del Xavier Moret, Sant Cugatenc o Florestenc, si voleu, de la Floresta Pearson. A veure, aquest escriptor sí que ens deixa llibres fascinants sobre llocs llunyaníssims, des de Pols Nord a Baobabs, però n'hem de parlar un dia molt amb tranquil·litat. Però avui estem parlant d'aquests autors que han tocat Catalunya, que ens han tocat més de prop, i tenim el Joan Daniel Bessonov, del qual hem parlat aquí moltíssimes vegades, que fa molt pocs mesos acaba de publicar aquesta simpatiquíssima Guia Sentimental de Perpinyà.
En van parlar un dia.
En van parlar un dia, i aquesta guia és dolent totat, també té ganes d'ell de dir les seves cosetes, però clar, ell es fixa, i aquesta és una mica la gràcia, estem parlant d'escriptors, i cada un es fixa en coses objectives, sí, però també amb la seva mirada personal, i clar, per exemple, el Joan Daniel està obsessionat on pot aparcar el cotxe. Aleshores, ell, a la guia, el que fa és...
Aparcaments?
Exacte, és buscar quins carrers es pot aparcar el cotxe, excepte un carrer que no ens el vol dir, perquè és el seu predilecte i aquest no ens el vol dir.
Perquè no li treguin la
però
plaça.
Però ens diu que no ens el vol dir, O les pastisseries que coneix, però també llocs molt bonics, llocs molt poètics...
Cinemes?
Cinema, sí senyora.
Sales de cinema.
Ja anem veient, sí senyor, sí senyor, sí senyor. Els antics teatres francesos, no? Clar, Perpinyà és una ciutat molt nostra en moltes coses.
Sí, però quan hi estàs allà també trobes que potser tu la vols fer més nostra i en canvi també té l'altra banda.
L'altra banda.
La part francesa,
diguéssim que,
no?
Diguéssim que va ser més nostra anteriorment que no pas ara. Ara això està...
Sí, ara estan bastant més francesats, més europeïtzats, podríem dir.
Podríem dir.
En costums i...
Escolta'm, ja que estem dient noms, hem dit Josep Pla, hem dit el Josep Maria Espinàs, hem dit el Xavier Moret, hem dit el... Joan Daniel Bessonov, a nivell santcugatenc, a nivell català, vull dir, a nivell local, escolta'm, un Rogeli Pedró, o el senyor Grau, ara recentment traspassat, que ens han deixat molts testimonis escrits de com eren els carrers, aquest carrer mateix d'aquí, que tenim aquí fora de la finestra, que estem veient, que tenia molta història i que quan jo era petit recordo perfectament que passaven burros per aquí.
Els has vist per aquí, sí?
Sí, i tant, i pujava, i ens hi posaven, i teníem... Vull dir que també és molt maco això de la cosa local. I aquí la pregunta, Carme.
A veure.
Carme i oients. A veure, si haguéssim de fer la guia de Sant Cugat, o la guia sentimental de Sant Cugat, o... De què parlaríem? De quina mena de guia? Com la plantejaríem, aquesta guia?
Com la plantejaríem?
A veure, l'eix vertebrador per nassos serà un monestir. És la història, és l'aspecte central...
Sí, sí. Però jo em quedaria... jo la faria com molt, molt concreta. La faria, diguem, de la zona de Collfabà, que ara coneixem, no? Que és allà on jo he passat bona part de la meva infantesa i joventut. Un Collfabà que he vist com ha crescut, com s'ha fet...
Com ha canviat molt, eh?
I com era abans, i què s'hi feia, i com es vivia, i com es respirava. Llavors...
Jo parlava d'això l'altre dia amb el pintor Sergi Bernils i ell em va comentar que una de les coses que es podria fer com a eix vertebrador és, per territoris, ja que dius tu Collfabà, les masies. Les masies anteriors, que allà també en teníem, no? Can de l'Aire, aquestes cases... La majoria de barris venen donats per nom de masia, és a dir, encara la masia ja no hi sigui, la casa ja no hi sigui, abans allà hi havia un mas que dominava un territori. Clar, després han esdevingut barris. Tu dius Collfabà. Collfabà, jo no ho recordo gens quan era nen, perquè és que potser no hi era.
Jo ho recordo molt. Ho recordo molt. Perquè, precisament, tot eren camps. Camps de blat. Camps de blat. O sigui, jo podia anar des de casa fins a l'escola...
A través d'un camp de blat amb roselles...
A través dels camps. I cada camp tenia el seu nom. El camp del Piro... El camp del tio Malo...
Estem parlant una mica del pagès que hi havia, o...?
Suposo, mai no m'he posat a...
El tio Malo, has dit?
Sí.
Qui era el tio Malo?
No ho sé, deuria ser un senyor que no... no...
D'acord, aquesta és una altra interessant. A mi m'agradaria parlar, en una hipotètica guia de Sant Cugat, d'aquells personatges...
que hem relacionat,
que potser ja no hi són, sí. Però que, no sé, aquí a la plaça del monestir aquí a tocar, doncs durant molts anys va haver-hi una senyora que era la modista.
Ah, sí.
Bueno, que era un personatge, hi havia el Panta,
sí.
El Pantaleón, no sé si tu recordaràs,
el Gregori,
un encanto, el Gregori, hi ha tot de personatges que també ens podrien ajudar, doncs, a anar construint aquesta petita història.
Sí, senyor, la veritat és que sí. Doncs jo te la faria d'aquesta zona d'aquí, perquè, clar, de l'altra banda del poble, del monestir, cap a la banda de l'estació, potser et podria fer una mica la zona de la Rambla del Celler.
Mira, veus?
Podríem, per exemple.
Podríem dividir-nos això, eh? Podríem fer un concurs aquí entre oients que tinguin ganes de parlar del seu Sant Cugat i fer petites seccions.
Fer la nostra pròpia guia personal.
És que al final és això. Una guia deixa un testimoni, és una mica el que dèiem abans. Fins i tot el Josep Pla, per molt que sigui ell exactíssim i que tingui aquesta teoria d'Stendhal, doncs que un escriptor no és més que un mirall en un camí que reflecteix fidelment, però no és veritat. Al final, el testimoni que deixes és el que veus tu. Per tant, passat pel teu sedàs, per com tu ets, per el que tu has après...
I per la gràcia que li poses.
I per la gràcia que li poses, en el cas d'aquests grans escriptors, evidentment, o d'altres que em dec deixar... I, bueno, a veure, tornem a començar. Recomanar-vos, doncs, aprofundir en la nostra pròpia cultura, en el nostre país, a través d'aquestes guies que els nostres grans autors han deixat i que de moment estan allà una mica empolsegades i oblidades, però qui sap si es posarà de moda aquest gènere.
Jo et diria, guies personals. Hem anat fins a la Costa Brava. Ens hem trobat amb la Wagner. Després hem passejat pels carrers de Barcelona amb l'Espinàs. I amb el Bessonoff hem arribat fins a Perpinyà.
Fins a Perpinyà.
I hem arribat a Sant Cugat i aquí ens hi hem quedat. I hem fet una miqueta de història d'alguns punts de la ciutat.
I queda per parlar un dia del Xavier Moret, que
Xavi
realment
Moret.
És un autor que jo us recomano moltíssim i que trobeu a les llibreries, perquè es ven força, eh?
Doncs quan vulguis.
Doncs en parlem.
Portes un convidat i en parlem.
Molt bé.
Gràcies, Jordi. Arriben les notícies de seguida. Nosaltres continuarem després. Ens queda l'última hora del Sant Cugat a fons. Thank you.
Sant Cugat a fons.